Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Què tal? Avui tanquem temporada i ho fem parlant amb la teòloga Claustra Soler. Ella és religiosa de la Companyia de Maria i des de fa uns quants mesos, concretament des del mes d'abril, és una de les tres dones que exerceixen d'agents pastorals en el servei religiós als tanatoris. Amb ella avui parlarem de la mirada femenina a l'Església, d'aquesta mirada femenina tan necessària a l'Església i també d'aquesta mirada en l'acompanyament a les famílies quan viuen el dol per acomiadar un ésser estimat. De seguida la saludem. Abans, però, com sempre, us recordo que els últims minuts del programa estaran dedicats al Francesc Romeu amb el seu comentari de l'actualitat, l'últim també de la temporada. Comencem!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Claustra Soler, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Bon dia.
De fet, fa uns mesos que saltava aquesta notícia que es donava a conèixer a través dels mitjans de comunicació. Ho dèiem a la nostra portada, l'arquebisbat de Barcelona, que en aquest cas ha format tres religioses per tal d'exercir com a agents pastorals en el servei religiós als tanatoris que col·laboren amb l'arxidiòcesi. De fet, són Claustra Soler, que avui ens acompanya. Ella és de la congregació de la Companyia de Maria, també juntament amb la Maria Díaz, Ana Maria Díaz, de la Congregació de les Carmelites Missioneres, i també Sor Conchi García, de les Germanes Dominiques de la Presentació. Totes tres s'han format, en aquest cas, per poder exercir d'agents pastorals. Primer de tot, suposo que és una bona notícia, no? El fet de, no sé si és per donar un cop de mà, en aquest cas, a l'Arxidiòcesi de Barcelona, Claustra?
Vàrem ser 7, 4 homes i 3 dones.
Les dones encara en minoria, no?
Del tot, sí.
I a l'Església.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Aquí hi ha un retard, esperem que a poc a poc. El Papa Francesc pressiona, esperem que el sínode hi ajudi, però aquí encara s'ha de caminar molt.
Com han estat aquestes primeres setmanes des que es va fer l'anunci des de l'Arquebisbat de Barcelona de la feina que feu, d'aquestes noves tasques que teniu assignades?
Bé, jo porto des del febrer fent aquesta tasca i parlo des de la meva experiència. Vull dir, suposo que potser un home remarcaria uns altres aspectes. A mi m'ha obert molt els ulls. Jo diria d'entrada que cal dir que és una vocació, i és una vocació especial. Hi ha molta gent amb moltes més qualitats. Per exemple, aquí he proposat la possibilitat i em diuen que no es veuen amb cor, que no és per a elles. És a dir, no n'hi ha prou on tenir temps lliure. Penso que t'has de sentir cridat. I et demana, a mi m'exigeix personalment, dir, certa capacitat d'empatia. No es tracta només de fer un ritual de comiat, sinó acompanyar unes persones sacsejades, trasbalsades, per una situació de pèrdua. I en aquestes circumstàncies, jo diria que cal descalçar-se perquè és terra sagrada. Jo diria que t'has d'acostar-te amb molt de respecte i molt d'afecte.
Es necessita unes característiques o una personalitat molt concreta a l'hora de fer aquesta feina, aquesta tasca?
Mira, jo diria que és important comptar amb una formació. Això ajuda i dona confiança. Jo agraeixo enormement, jo diria, la meva formació bíblica. Jo diria, i a tothom, penso que és una sort poder comptar amb l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona amb uns horaris assequibles per a gent que treballa i que garanteix una formació. Vull dir que ja s'hi preparen diaques, molts laics, i penso que sí, que és important una formació. I també diria capacitat de comunicació. És un bon moment per donar raó de la nostra esperança, com demana Pere. No és el mateix llegir un fragment d'un llibre, d'un ritual, que deixar parlar el cor. Pensa que, com et deia abans, no és només un ritual, sinó que es tracta d'acompanyar a unes persones que s'ho passen malament. De fet, el comiat és com l'epíleg de la vida d'una persona, de tota una història. Es tanca la seva estada entre nosaltres, i això és molt important. I és important que la família ho vegi i ho visqui així. Ja cal que les exèquies deixin un solatge de pau, de serenor i d'esperança amb tots els seus. Ja sé, jo insinuo molt en que la mort ens brinda una bona catequesi sobre la vida, que és el que importa. La mort no és un punt i a part, és un punt i a part, no és un punt final. A vegades pensem que és un punt i final. No, senzillament un punt i a part.
Suposo que és potser més complicat, no?, quan són morts que són sobtades, no?, i que la família no les espera, no?, o quan és una persona més jove, no?, quan encara hi ha camí i encara hi havia camí en aquesta vida, no?, i potser aquí és quan entra més el joc, no?, d'explicar, no?, i de dir, com ara deies, no?, no és un punt i, no és un punt i final, sinó que és un punt i seguit, no? O sigui, que encara que no s'entengui en aquest moment, però s'entendrà, o es pot arribar a entendre, no?
Demana temps, tot demana temps, és un procés. I per això penso que hi ha situacions dures i toca, a vegades només és acompanyar, escoltar, es pot parlar en silencis, però crec que és important que la gent se senti acompanyada, que els entens i que estem cridats a viure, i viure per sempre. I aquesta és la gran notícia. L'amor ens marca un límit que cal acceptar. De fet, jo diria, estem tota la vida per anar a morir. Morim a la infància, per néixer a l'adolescència, morirem a l'adolescència, per néixer a la joventut, morim a la joventut, per néixer a l'edat adulta, però és un límit franquejable. M'ho diu la fe i jo m'ho crec. Però només podem acceptar el límit de l'amor quan sabem que hi ha quelcom que escapa aquest límit. Jo diria, i és l'amor, no? A mi m'encanta el Càntic dels Càntics, en el capítol 8, quan diu que l'amor és més fort que la mort, perquè porta un segell d'eternitat. I diria, en el fons, tota la vida, com deia, és una cadena de petites morts i petites resurreccions. La persona que estima de veritat és capaç d'entrenar-se, perquè es pot anar desprenent. Vull dir, pensa, mira de què no són capaços uns pares, les persones que estimen. Per tant, estimar de veritat una persona és com dir-li, tu no moriràs mai. Altrament, la persona egoista ja està morint en vida tancant-se. I per això és tan important, jo diria, Jesús ens demana i ens dona el manament de l'amor, perquè ens hi va la vida. Jo dic, aquesta és la gran catequesi, però estem fets per viure. Jo a vegades cito la frase aquella de Miquel d'Unamuno, no?, quan diu, el drama de l'ésser humà no és morir, és morir sense haver viscut. I per tant ens sorgeix, no? O aquella altra frase de Pere Casaldàliga que diu, i a l'arribar al final del meu camí, només em preguntaran, has viscut? Has estimat? Jo no diré res, però obrir el cor ple de noms. Són moments, aquesta celebració final és com deia abans, un epíleg, i ha de ser un brindis per tota una vida que ha viscut. I a vegades es viu com una posta de sol, vull dir, quan és una edat que dius, a vegades és un esquinçament, és una amputació, i és molt dur, però ajuda a pensar que no la perds per sempre i que s'inicia un procés. No és fàcil, però és possible.
Abans dèiem a l'inici de la conversa, no?, la importància de que ara siguin tres dones, les primeres dones que oficien les exèquies. Suposo que també hi ha aquest component femení en les celebracions, no?
Jo crec que sí. De fet, Déu és pare i mare i pensa que Jesús ja remarca, accentua aquesta dimensió entranyable de Déu. I penso que potser una nota de sensibilitat, de tendresa, d'empatia, d'entendre, podem aportar-li. Hi ha homes que també, perquè no podem generalitzar, però sí, penso que podem aportar-hi la nostra manera de ser i acompanyar des de la nostra manera de ser dones i dones creients i dones d'església.
I ara parlem, o fem aquesta distinció, és a dir, com és una celebració de les exèquies quan es fa per un laic o quan es fa per un religiós? Hi ha moltes diferències?
No. Varia, vull dir, fem el mateix. Jo, per exemple, primer em trobo amb la família, a vegades acompanyes, coneixes, empatitzes i després, a partir del que em diuen, de com era, de tot, jo em preparo una mica com fer aquella celebració que sigui a mida. Penso que cada celebració hauria de ser a la mida de la família. I per això són detalls de què li agradava, com vivia. I ho vas captant jo diria, amb els ulls, sobretot quan hi ha avis, hi ha nets, bé, els nets et diuen, et parlen dels avis, de quina manera? Doncs és important, detalls. És que la meva àvia feia les croquetes com mai ningú les feia. Llavors diria, aportar aquesta humanitat. Aleshores, fem igual la introducció, les lectures, les pregàries, la homilia. Jo en l'aspersió a vegades hi convido algú de la família si vol acompanyar-me, perquè és un moment, un símbol significatiu, se'ls convida a parlar. Jo diria que fem el mateix, però jo a vegades deixo parlar el cor, senzillament.
Jo suposo que en els últims anys, no sé si potser en l'última dècada, hi ha hagut com un canvi també, no? En els rituals, en les celebracions, en les cerimònies d'exèquies, no? Abans potser eren cerimònies més encaixonades, més tancades, més basades en la litúrgia només del comiat, i en canvi ara doncs, hi ha això, aquest plus d'humanitat, no? Aquest plus en el que durant aquesta cerimònia recorda de quina manera era la persona i com les persones que en aquell moment l'estan acomiadant es relacionaven i els records que tenen que deixa aquella persona, no? Hi ha aquest plus, no?, d'humanitat, claustre?
Del tot, del tot. Pensa que l'espiritualitat de Jesús és d'una humanitat i és el que més es remarca de l'Evangeli. Llavors, en un moment com aquest, jo diria, és tan important ser humans, entranyables, evangèlics. Ho trobo clau. No es tracta d'un tràmit. No. És que la persona és acompanyar a la persona que se'n va, però també és acompanyar a la persona que es queda, que la plora, que se sent ferida.
De fet, bé, jo he sentit a vegades, no, en els cercles així d'amistats quan diuen, ai, però potser ara s'ha anat un pèl massa, no?, quan s'han trencat aquestes cerimònies litúrgiques, o com quan, per exemple, en una cerimònia de comiat d'una persona fins i tot es posa música, no? Ja diuen que potser es banalitza la situació, però no crec que sigui això, no?, una banalització. Posar música també forma part de la vida, no?
I tant. La bellesa, l'art, tot ajuda a l'espiritualitat. Jo diria, tot allò que ajuda, jo diria, a trobar-nos amb nosaltres mateixos, a viure a fons el moment present. I és un moment, aquell moment, aleshores sí que la gent està present en aquell moment, amb una densitat. Tot el que pot ajudar, endavant. Vull dir, i ajuda la paraula de Déu, i ajuda un fragment d'un salm, i ajuda la música, i ajuda els sentiments, tot hi ajuda.
Claustre, en aquests mesos que portes oficiant les cerimònies d'exèquies, has trobat algun moment en què diguis m'ha sobrepassat o no he sabut com, o no he, o he tingut la sensació de que potser no he pogut ajudar la família en concret a passar aquest moment?
No, més aviat jo he tingut, vull dir, he tingut experiències com molt positives. Recordo concretament d'una família d'uns xicots en què els dos, el pare l'havien perdut d'adolescent i d'una mort, d'un infart, i en el pàrquing, vull dir, el dia 22 de desembre. I la mare també la troben morta, en aquest sentit, d'un infart cerebral. I com els hi costava? Per mi, jo diria, escoltar-los, estar al costat. Jo penso que ens va marcar, a mi em va marcar en el que vaig dir, i bé, després hem parlat per telèfon alguna vegada, és a dir, a mi m'ajuda, m'humanitza també. Ja em fa més sensible. I a mi personalment m'ajuda a viure amb sentit i amb il·lusió.
Claustre, gràcies per haver-nos acompanyat al Paraules de Vida avui.
Res, un plaer. Bona jornada.
Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Bon dia, Fernando, i benvingut novament al Paraules de Vida.
Bon dia, Emili. Bon diumenge a tots.
El papa Francesc continua, com els mesos anteriors, visitant diverses parròquies i fins i tot veïnats de la perifèria de la seva diòcesi de Roma.
Probablement es tracta d'una de les activitats de què més gaudeix el bisbe de Roma. Darrerament s'han trobat 30 famílies d'un bloc de pisos del barri de Palmarola. En els veïns, Francesc ha dialogat sobre les dificultats de les famílies, sobre la importància de parlar amb els fills de tot, educant-los en la llibertat, sobre el respecte entre el pare i la mare, disculpant-se quan discuteixen sense que hi hagi guerra freda.
A l'agenda papal ja està també ben present el jubileu del 2025.
Per això Francesc ha volgut visitar l'històric Ajuntament de la Ciutat Eterna, on ha desitjat que Roma continuï mostrant el seu veritable rostre, un rostre acollidor, hospitalari, generós i noble. A més, en presència de l'alcalde, ha escrit unes paraules de l'Eneida al llibre d'honor de l'Ajuntament. Aquestes paraules relaten el moment en què Enas carrega a coll el seu pare Anquises, agafant de la mà el seu fill Ascanio. Enas no se salva només, el seu pare representa la història i el seu fill el futur. Novament, la intergeneracionalitat emergeix als destacats del Papa.
I a l'àmbit del diàleg religiós s'ha fet un pas important el 13 de juny, ja que el Dicasteri per la Unitat dels Cristians ha presentat un document d'estudi aprovat explícitament pel Papa el mes de març, que posa sobre la taula una reformulació de la infal·libilitat papal a l'horitzó dels ortodoxos, protestants i anglicans, i el desig que l'Església Catòlica busqui noves expressions per aclarir la capacitat del pontífex, en aquest cas, de definir dogmes lliures d'error ex càtedra, un dogma que va quedar recollit a la Constitució Pastor et Aeternus, promulgada el 1870.
A més, el text recopila altres suggeriments sorgits de les converses en altres confessions cristianes i les respostes a l'encíclica de Sant Joan Pau II, Ut Unum Sint, plantejant, entre altres coses, la necessitat d'una limitació voluntària a l'exercici del poder del bisbe de Roma. Es tracta d'un pas decisiu que pot accelerar una decisió històrica per reconèixer en el successor de Pere una certa autoritat comuna. La idea és que l'aclariment del primat papal, és a dir, la jurisdicció ordinària suprema plena, immediata i universal del pontífex a l'Església Universal, pugui integrar-se en una eclesiologia de comunió i s'adaptin al context cultural i ecumènic actual. El document, el bisbe de Roma, recull per primera vegada una síntesi objectiva del diàleg ecumènic sobre el tema.
La doctrina de la primacia papal, tal com va ser formulada pel Concili Vaticà I, s'ha convertit en un important escull en les relacions ecumèniques amb els ortodoxos, que considera la definició com una heretgia, i amb els protestants. Tot i això, el Vaticà deixa clar que aquest text, que el tema no està tancat. El document assenyala que el poder del bisbe de Roma no hauria d'accedir allò necessari per l'exercici del seu ministeri d'unitat a nivell universal, i se suggereix una limitació voluntària a l'exercici del seu poder. Per això proposa una distinció més clara entre les diferents responsabilitats del bisbe de Roma, especialment entre el seu ministeri patriarcal a l'Església d'Occident i el seu ministeri primacial d'unitat a la comunió de les esglésies, tant d'Occident com d'Orient. Això entronca amb la decisió del Papa Francesc de recuperar el títol de patriarca d'Occident a l'abril d'aquest any. Benet XVI va suprimir aquest títol el 2006, cosa que va provocar cert malestar en sectors de l'Església ortodoxa, perquè es va interpretar com un objectiu expansionista del successor de Pere cap a ells, fins al punt, en aquest cas, que la Santa Seu va haver de justificar-se afirmant, de manera una mica incòmoda, que la menció del patriarca d'Occident era poc clara des del començament.
De la mateixa manera, el document de més de 150 pàgines proposa posar més èmfasi en el ministeri del Papa a la seva església particular, la diòcesi de Roma. Això posaria en relleu el ministeri episcopal que comparteix en els seus germans bisbes i renovaria la imatge del papat.
No és gaire habitual, Fernando, que les audiències del Papa s'escoltin rialles. El to sol ser solemne i el so ambient gairebé sempre és el silenci. Francesc va trencar fa uns dies el protocol amb una trobada històrica que es va celebrar a l'imponent Palau Apostòlic del Vaticà amb humoristes de tot el món, entre els quals hi havien celebritats com ara Guppy Goldberg, Jimmy Fallon, Chris Rock o Cristina Castaño, Sara Escudero i Victoria Martín. És, de fet, la primera vegada que un pontífex organitza un esdeveniment d'aquest tipus. L'objectiu era posar el focus en la importància de l'humor i fer riure la gent, sobretot en temps convulsos.
Francesc els va dirigir un discurs en què va parlar de la necessitat de cultivar el riure i el bon humor, de transmetre serenitat i alegria als altres, d'ajudar a superar les dificultats i l'estrès o de trencar barreres socials a base de somriures, entre altres coses. El vostre talent és un do, un regal preciós. Juntament amb el somriure, difoneu la pau als cors entre les persones, ajudant-nos a superar les dificultats de fer front a l'estrès quotidià. Ens ajuda a trobar allotjament a la ironia i a prendre'ns la vida amb humor, els va dir el Papa. I va confessar: m'agrada pregar cada dia des de fa més de 40 anys en les paraules de Sant Tomàs Moro. Dona'ns, Senyor, sentit de l'humor. És una gràcia que demano cada dia perquè em fa prendre'm les coses en l'esperit adequat.
I anem acabant, Fernando, però abans també volem parlar doncs, de que a Roma se segueix preparant l'assemblea sinodal del proper mes d'octubre.
Ara, la primera quinzena de juliol, es donarà a conèixer per fi el document de treball que serà la base dels diàlegs dels pares i mares sinodals. Aquest text ha estat elaborat per un grup de teòlegs propers a la Secretaria General del Sínode, vinguts de diferents latituds del món.
Fernando, doncs ens esgota el temps d'avui diumenge i també d'aquesta temporada. De fet, ara fem la pausa estival, descansem i ens retrobem al setembre.
Aquí estarem, si Déu vol, amb més notícies des de Sant Pere de Roma.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I abans de marxar de vacances, també hem de parar l'atenció al comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Com que avui ens n'anem de vacances i no tornarem fins al setembre, més que parlar-vos de notícies que hi han succeït, us faig previsió de coses que ben aviat passaran, com per exemple dir-vos que la Direcció General d'Afers Religiosos del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha otorgat l'onzè memorial Cassià Just a la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya. Amb aquesta distinció, el govern de la Generalitat reconeix la tasca que la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya ha fet i fa a favor de la llibertat religiosa i de pensament, per una participació rigorosa en el camp humanístic i en la defensa i promoció de la llengua catalana. També s'ha posat en valor el lideratge femení de Noemí Cortés Roca, pastora de l'Església Evangèlica de Gràcia, que ha treballat durant molt de temps per la igualtat de gènere en el món protestant i que des del 2014 és la presidenta d'aquesta institució. Aquest guardó, a més, és un reconeixement al protestantisme que després d'una forta persecució durant el franquisme és avui, per història i per nombre de comunitats, la principal minoria religiosa de Catalunya. Aquest guardó, que consisteix en una obra d'art original de l'escultor Lau Feliu, serà lliurat el proper dijous 18 de juliol i la glossa a l'entitat guardonada anirà a càrrec de Josep Lluís Carot Rovira, que és un dels grans estudiosos de l'entrada del protestantisme a Catalunya i del seu esforç per la publicació de la primera Bíblia en català. La Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya és una referència per tot el món protestant a Catalunya i una institució oberta a les altres confessions i a la societat catalana en el seu conjunt. Des de la seva creació s'ocupa d'editar els textos de les escriptures bíbliques i divulgar reflexions sobre l'Evangeli des de la perspectiva protestant en català. Una activitat que va ser iniciada en un moment en què la voluntat de publicar en català era vista com una transgressió al règim establert. Actualment afronta el repte de seguir publicant en català en un moment en què la presència de la llengua catalana ha reculat el conjunt de les esglésies i comunitats protestants del país. La tasca ingent de la normalització i l'ús de la llengua catalana en l'àmbit evangèlic es fa palesa en la gran quantitat de publicacions i edicions que ha realitzat en català i que han estat la base de moltes comunitats protestants i evangèliques del país per poder portar a terme la seva activitat en llengua catalana. Pel que fa al seu nom, recordem també que Cassià Maria Just i Riba va ser l'abat de Montserrat durant 23 anys, del 1966 al 1989. Monjo, músic, de mentalitat oberta i esperit conciliar, en la figura de Cassià Just convergeixen tres dimensions íntimament lligades: l'home espiritual, l'home de mentalitat hospitalària i obert i l'home compromès amb la cultura, la llengua i la tradició catalanes i la defensa dels drets de la pàtria. En edicions anteriors, el memorial Cassià Just ha guardonat a d'altres confessions, com l'any passat, Elisabet Atar Leura, membre de la comunitat Bahá'í i impulsora del diàleg interreligiós i interconviccional. I l'any anterior, el pare Joan Botam, pel seu compromís al llarg de tota la vida en la defensa de les llibertats civils i dels drets fonamentals. Molt bones vacances, ens retrobem a primers de setembre i un consell per tots per aquest estiu. Descanseu i cuideu dels amics i de la família i sigueu molt atents i molt comprensius amb els qui passen l'estiu treballant. Molt bon diumenge a tothom.
I bones vacances, Francesc, com dèiem, fem l'habitual aturada estival per descansar i per tornar al setembre amb noves forces a partir del 8 de setembre, amb una nova temporada en què comptarem novament amb en Francesc Romeu i el seu comentari setmanal i també amb en Fernando Cordero des de Sant Pere de Roma un cop al mes. Res més, gràcies, fins aviat i molt bones vacances.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Durant els mesos d'estiu, les carreteres i les autopistes s'omplen de cotxes a motiu de les vacances. Per això, cal que reflexionem una mica sobre com conduïm i com compartim la vida pública amb els altres. Sabem que tenim el deure cívic i moral de conduir bé, amb prudència i respectant les normes del trànsit en benefici de tots els usuaris d'aquest espai comú, però no sempre ho fem bé. Ja fa anys, la Conferència Episcopal Espanyola va instituir la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, que se celebra cada any coincidint amb el primer diumenge de juliol. És una iniciativa que vol promoure la seguretat vial. Aquest és un repte molt important que s'afegeix a les campanyes institucionals de conscienciació que es van fent. Des de l'Església es vol incidir en una qüestió de consciència en el valor que donem a la vida. Segons diuen els experts, la majoria dels accidents de circulació es deuen a errors humans: velocitat excessiva, avançaments prohibits, incompliment dels senyals de trànsit, excés d'alcohol, ús del mòbil, etc. Errors que haurien de ser evitables si tots fóssim conscients i tinguéssim el convenciment que la vida és un bé preciós que cal respectar sempre. La vida humana és sagrada, ens recorda el Catecisme de l'Església Catòlica, perquè des del seu origen és fruit de l'acció creadora de Déu i sempre es manté en una relació especial amb el Creador i el seu únic fill. Això diu el Catecisme de l'Església. I això mateix és el que el Papa Sant Joan Pau II va subratllar en la seva encíclica Evangelium Vitae, dient que l'Evangeli de la vida és el centre del missatge de Jesús. I afegeix que l'ésser humà està cridat a una plenitud de vida més enllà de les dimensions de la seva existència terrena, ja que consisteix en la participació de la vida mateixa de Déu. Fins aquí les paraules del Papa Joan Pau II. En l'apartat del Catecisme dedicat al cinquè manament, no matis, hi ha una reflexió sobre el respecte a la vida humana i d'allò que pot ser-li perjudicial. Es refereix a tota mena d'excessos: l'abús del menjar, de l'alcohol, del tabac i dels medicaments. Uns excessos que ens perjudiquen i alguns poden provocar accidents. Per exemple, quan conduïm en un estat d'embriaguesa o amb un excés de velocitat. Tant la nostra vida com la dels altres són un do de Déu i tots en som responsables, no només de la nostra vida, sinó també de la dels altres, i estem obligats a evitar tot allò que la pugui malmetre o suprimir. Benvolguts germans i germanes, les carreteres són vies de comunicació que ens permeten arribar a molts llocs. I circulem per anar a la feina, per visitar persones, per conèixer nous entorns. En definitiva, ho fem per necessitat, però també per plaer. Que Sant Cristòfol, el que porta Crist, patró dels conductors i protector dels viatgers, ens acompanyi sempre en els nostres trajectes i viatges.
us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.